El sindicat mèdic s'aixeca de la reunió amb el Ministeri de Sanitat davant la manca de consens per la reforma de l'Estatut Marc. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i el Sindicat Mèdic Andalús han abandonat la trobada a Madrid perquè consideren que no hi ha avanços significatius. Sanitat els acusa d'optar per la confrontació i lamenta que no es vulguin adherir al preacord assolit dilluns amb altres 5 sindicats minoritaris que contempla la jornada laboral de 35 hores i la possibilitat d'accedir a les jubilacions anticipada. Un conflicte laboral que la setmana passada va deixar 4 dies consecutius de vaga amb un total de 316 operacions i més d'11.000 consultes ajornades a les Balears. Un fet que coincideix, Toni Mateu, en l'increment dels casos de la grip.
UGT adverteix de la saturació que viu l'Hospital de Son Espases a causa de l'increment. Més de 100 pacients esperen avui hora baixa un llit a l'Hospital de Son Espases. Davínia Rueda, delegada sindical d'UGT a Son Espases, parla d'una sobrecàrrega assistencial que és, segons el seu parer, inassumible.
Y se viven situaciones pues así, pacientes en los pasillos, en las butacas, pasando frío, dando mantas, otros pacientes en rayos, el personal de enfermería que se tiene que dividir y se tiene que ir hasta rayos. Claro, es que... ¿Y cómo le explicas al paciente que lleva 42 horas en una camilla?
I els administradors de finques veuen amb bons ulls l'incentiu fiscal del govern per evitar que els propietaris dels immobles no augmentin el preu del lloguer.
Asseguren que val més un bon llogater que no un lloguer molt elevat. És el pare del secretari del Col·legi d'Administradors de Finques, Bernat Seguí, qui assegura que els propietaris prioritzen la seguretat de cobrar una renda de manera periòdica que no augmentar la quantitat que hi guanyen.
El propietari típic valora molt més l'estabilitat d'un arrendatari, que li estigui pagant correctament, que li mantengui el pis, com molt més que 100 o 50 euros.
El PP vol prohibir el burca i el niqab en els espais públics de les Balears.
Per això ha presentat una proposició al Parlament per demanar a l'executiu central un canvi legislatiu. La iniciativa cerca prohibir el vel integral perquè el partit considera que és un símbol de submissió incompatible, asseguren, amb una societat democràtica.
I la Fiscalia d'Indonèsia acusa 2 sospitosos del presumpte assassinat de la mallorquina Matilde Muñoz a Lombok.
Els acusa de presumptament planejar un robatori i després matar-la. Avui ha començat el judici en aquesta illa turística.
El Banc de Sang i Teixit de les Balears extrema les precaucions amb persones que hagin viatjat a França o Itàlia per mort del brot recent de malaltia com el dengue.
Demanen que les persones que hagin viatjat passin una quarantena de 28 dies o, si es té previst anar-hi, que es doni sang abans.
I durant l'informatiu serem al centre de Palma fent el recorregut que avui fa un grup de taxistes per acompanyar els usuaris d'una residència de ciutat perquè les persones grans puguin gaudir també dels llums de Nadal. Serà després dels esports en què avui el gran protagonista és l'Atleti Balears, que des de les 7, des de fa uns minuts, juga al 16 de final de la Copa del Rei, Toni Tenerife.
Així és, ho fa l'Estadi Balear davant del tercer classificat de primera divisió, l'Atleti de Madrid, el Xolo Simeone, que posa sobre la gespa natural del recinte blanc i blau a un 11 on juga de principi titulars en lliga con l'Englet, Nahuel Molina, Lenormand, Almada i Antoine Griezmann.
I pel que fa al temps, Dani Capó, bon vespre, s'esperen canvis?
Bon vespre, i realment s'espera un ambient tranquil en vista demà. Avui encara hem mantingut algunes plogudes que han afectat punts d'Eivissa i també de Mallorca. De fet, hem arribat a recollir 14, 15 litres per metre quadrat, però en vista demà s'espera un temps més tranquil. En aquest sentit, pensam que ja no tindrem precipitacions, tindrem alternança de sol amb alguns intervals de núvols de tipus baix, però insistim en això ja sense aquesta reactivació un dia més de plogudes que han tingut avui. Les temperatures es mantenen altes, ja que avui hem tornat a superar els 20 graus, puntualment ha passat a Palma, demà podem tornar a assolir aquest valor, per tant, ambient suau, però sense grans canvis a la vista. Haurem d'esperar segurament en vista dissabte per parlar probablement d'un nou episodi de pluges.
Un canvi, parles de pluges, molt significatiu o pel que sembla encara no?
El que sembla probable és que a partir de dissabte encetem un episodi d'ambient més variable i més inestable, ja que podríem, vista la setmana que ve, donar continuïtat en aquesta situació. Per tant, a partir de dissabte haurem d'estar pendents perquè podrien començar una sèrie de dies amb algunes plogudes. Sí.
Detallarem com comença aquest començament a partir de diumenge de l'hivern. Gràcies, Dani. I avui el cuiner Santi Taura, la periodista Marta Simonet i l'actriu Clara Ingold han debatut sobre la incidència, la necessitat o també els perills de la intel·ligència artificial. Ja vos podem avançar que Santi Taura ha deixat clar que un cuiner o un cambrer són imprescindibles i que, per tant, no poden ser substituïts per la intel·ligència artificial. Tots els detalls minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina d'Iker Hernández, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. El sindicat mèdic s'han aixecat avui hora baixa fa poc més d'una hora de la reunió amb el Ministeri de Sanitat i lamenten que no hi hagi, diuen, avanços en les negociacions de la reforma de l'Estatut Marc i que continuïn apostant per la confrontació.
La Confederació Estatal de Sindicat Mèdics ha abandonat la mesa sense emetre una resposta per allò que consideren que el govern central té una nul·la intenció de negociar. El parer dels sindicats és que el Ministeri vol desmobilitzar el metge i fer veure que ha una intenció de diàleg. Així s'ha manifestat el president de la Confederació de Sindicat Mèdics a Espanya i alhora president del Sindicat Mèdic de les Illes Balears, el CIMEBAL, Miguel Lázaro, just després d'haver abandonat aquesta trobada.
No podíamos pensar que cuando se había llegado a un acuerdo previamente iba a haber esta estrategia política en la cual lo que a partir de ahora van a negociar solo con el ámbito de negociación en el cual nosotros no tenemos ni voz ni voto.
El govern central, per la seva banda, lamenta que els sindicats optin per mantenir una estratègia de pressió i que continuï exigint constituir una mesa de negociació específica i paral·lela a la de l'àmbit comú, una cosa, segons el Ministeri de Sanitat, que és incompatible amb els principis de diàleg social. Recordem que són 4 el dia de vaga que el metge varen fer la setmana passada a causa d'aquesta mobilització i, segons el Servei de Salut, s'han hagut de reprogramar més de 12.500 actuacions mèdiques, entre elles s'han suspès també, o s'han suspès inclòs dins aquesta xifra, 316 operacions quirúrgiques.
I enmig d'aquest conflicte laboral, UGT adverteix de la saturació que viu l'Hospital de Son Espases a Palma per mor de l'increment dels casos de la grip en les darreres setmanes.
El sindicat assegura que aquesta situació causa un malestar important entre els professionals que asseguren fan feina enmig d'un caos organitzatiu amb estrès i ansietat i que no poden atendre els pacients d'una manera adequada. Segons UGT, avui cap vespre hi ha més de 100 pacients que esperen. Molts es troben al passadís o en altres zones no habilitades. Davínia Rueda és la delegada sindical d'UGT a Son Espases i parla d'una sobrecàrrega assistencial que considera inassumible.
No pressionamos de alguna forma para que esas camas de Virgen de la Salud se abran de cualquier manera para desahogar un poco el servicio de urgencias, pues abajo se hace tapón y se viven situaciones pues así, pacientes en los pasillos y las butacas, pasando frío, dando mantas, otros pacientes en rayos, el personal de enfermería que se tiene que dividir y se tiene que ir hasta rayos. Claro, es que... ¿Y cómo le explicas al paciente que lleva 42 horas en una camilla?
I gairebé un centenar de persones varen morir a les Illes Balears l'any passat per suïcidi. Això fa que l'any passat fos la primera causa de mort no natural.
En concret, varen ser 98 les persones que llevaren la vida l'any passat, segons les dades que ha publicat avui mateix l'Institut Nacional d'Estadística. D'aquest nombre, 77 eren homes, mentre que la resta, 21, varen ser dones. En conjunt, es tracta d'un nombre de morts superior a l'any 2023, quan hi va haver 87 persones que es varen suïcidar. Per edats, el grup amb més nombrós de persones que llevaren la vida, en concret 60, tenien entre 30 i 59 anys. Segons els experts, les tentatives i morts per suïcidi no tenen un únic detonant, sinó que són una reacció a un patiment extrem causat per factors psicològics, biològics i també socials que es poden prevenir i tractar.
Set i nou minuts per la mare d'habitatge en relació amb els incentius que l'executiu va anunciar ahir perquè els propietaris d'immobles no apugin el preu del lloguer. Els administradors de finques diuen veure la mesura amb bons ulls. En general, asseguren que val més un bon llogater que no un lloguer molt elevat.
Aquest és el parer del secretari del Col·legi d'Administradors de Finques, Bernat Seguí, qui assegura que els propietaris prioritzen la seguretat de cobrar una renda de manera periòdica que no fer augmentar la quantitat que hi guanyen cada mes.
que és propietari típic, valora molt més l'estabilitat d'un arrendatari, que li estigui pagant correctament, que li mantengui el pis, com molt més que 100 o 50 euros.
Ara bé, el Col·legi d'Administradors de Finques també assegura que caldrà veure com beneficia aquesta mesura del govern a cada propietari en concret. L'expert immobiliari i alhora membre del Col·legi d'Administradors de Finques, Pedro Sánchez, ho ha explicat d'aquesta manera.
En cuanto a la formulación de estas deducciones fiscales, estamos a la espera de conocerlas para hacer simulaciones, para ver si estas simulaciones van a valer la pena a cada propietario en particular. Depende de la fecha del contrato en que se firmó, de la renta de cada uno.
I per seduir els propietaris i alhora returar l'augment del preu del contracte de lloguer, l'executiu haurà de modificar la normativa tributària. D'aquesta manera ho ha explicat el vicepresident i conseller d'Hisenda, Antoni Costa.
Si ara es poden deduir doncs, entre 1.500 i 1.800 euros, aproximadament, doncs el que farem és que es puguin deduir més d'aquest import. Per exemple, anar per 2.000 euros o fins i tot per damunt de 2.000 euros per aquells propietaris, reiter, que no puixin els lloguers.
La mesura anunciada comportarà una deducció a l'IRPF sobre la declaració de la renda de l'any 2027 i anirà destinada únicament a propietaris individuals. Amb aquesta mesura, l'executiu posa el focus en els propietaris per intentar evitar una pujada massiva dels imports del contracte de lloguer que s'han de revisar l'any que ve, l'any 2026. Aquest que sentireu ara és el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
I creemos que la parte a la que hay que, en este caso, incentivar o promover para que no se pueda subir ese arrendamiento es lógicamente al propietario, pero no dejamos de prestar apoyo en ningún momento al inquilino. De hecho, las ayudas al alquiler y el bono joven del alquiler siguen su rumbo como no puede ser de otro modo.
I en aplicació de la llei d'estrangeria, els Mossos d'Esquadra han detengut 19 persones de les prop de 200 que han desallotjat avui matí a l'antic Institut de Badalona que feia temps que estava ocupat.
Es tractava del major assentament de persones migrants de Catalunya on fins fa poc es calcula que hi vivien fins a 400 habitants. Davant la imminència d'aquest desnonament, fet per ordre judicial i com a resposta a la petició de l'Ajuntament de Badalona, moltes d'aquestes persones ja n'havien marxat per cercar un altre lloc on viure. Aquest desallotjament s'ha fet enmig de moment de tensió i entitats veïnals i de suport als migrants han denunciat els fets i han acusat l'Ajuntament de Badalona de racista. Així ho ha explicat Mamadou Seidi, que és el portaveu d'Organització Juvenil Socialista.
En pleno invierno, en plenas entradas de Navidad, esas personas se las dejan en la calle.
I aquest testimoni que sentireu ara és el d'un jove migrant que ha estat desallotjat, com dèiem, avui de matí.
Sin casa, sin trabajo, las cosas son muy difíciles para nosotros.
El batle de Badalona, Xavier García Albiol, ha celebrat aquest desnonament i ha assegurat que no reallotjaran aquestes persones.
Dejo muy claro que el Ayuntamiento de Badalona no va a gastar ni un solo euro en darles vivienda a personas que s'han dedicat a hacer la vida imposible a los vecinos.
Tot i les declaracions del batle, Xavier García Albiol, la jutgessa en la interlocutòria havia instat l'Ajuntament a seguir el protocol d'assistència per a les persones sense sostre perquè els serveis municipals els poguessin prestar l'atenció necessària.
I la dificultat de trobar habitatge a Palma fa uns anys afectava municipis més propers, com per exemple Marratxí, Llucmajor o d'altres més ben comunicats com Santa Maria o Binissalem. Aquest creixement, però, ara també afecta municipis més allunyats de la capital, com per exemple Algaida o Sineu.
I tot això és perquè aquest darrer 25 anys, Algaida gairebé ha duplicat la seva població dels 3.700 habitants que tenia l'any 99, ara passen dels 6.000, un fet que tensa els serveis públics i alhora també el mercat de l'habitatge. Bona part d'aquest creixement també s'ha produït a fora vila, al camp, on s'han construït i encara ara es construeixen cases noves, moltes de les quals, segons l'Ajuntament, són il·legals. Margà Fullana és la batllessa d'Algaida.
Hi ha molt de creixement de manera descontrolat, dins finques rústiques com per exemple un creixement de caravanes, de cases prefabricades, d'obres que estan fora d'ordenació.
I Algaida no és un cas aïllat perquè Sineu ha crescut en prop de 2.000 habitants d'ençà de l'any 1998, fet que, com passa també a Algaida, afecta els serveis públics i l'habitatge. Sencelles té actualment gairebé 4.000 habitants, la meitat dels quals han anat a viure en aquest darrer 25 anys.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
En plana política, el PP vol prohibir el burca i el niqab en els espais públics de les Illes Balears. Per això ha presentat una proposició al Parlament per demanar a l'executiu central un canvi legislatiu.
Aquesta iniciativa cerca prohibir el vel integral perquè el partit considera que és un símbol de submissió incompatible amb una societat democràtica. La diputada d'aquesta formació, Cristina Gil, que és qui la presenta, defensa que aquesta iniciativa no va contra cap religió, assegura i alhora proposa o defensa que la llibertat religiosa no pot ser una excusa per justificar pràctiques que discriminen i anul·len les dones. Destaca que països com França, com Bèlgica, Dinamarca, Àustria, Bulgària o Suïssa ja han legislat per prohibir el vel integral en espais públics.
El portaveu parlamentari del PSOE i secretari general del partit a Palma, Iago Negueruela, assegura que no hi ha cap novetat en l'afer intern en què un grup de militants l'ha acusat de conducta agressiva, un cas arxivat des de fa mesos en l'àmbit intern del partit.
La notícia aparegué en el mitjà de comunicació el mes passat de juliol, però ara la part denunciant ha duit el cas a la Comissió de Garanties del partit en l'àmbit estatal. Tot això després que el PSI perxivés aquest cas, que ja havia passat per tres procediments intents i d'haver parlat en testimonis d'aquests fets. És Iago Negueruela.
És que s'arxivó per part de los órganos de garanties del partit a nivell de nostres islas. Por tanto, yo estoy totalmente tranquilo, porque confío y siempre he confiado en los sistemas de garantías y creo que en democracia no vale todo. Tampoco, y yo creo que hay que aceptar los resultados de los procesos congresuales, gusten o no gusten.
Negueruela ha atribuït la denúncia al descontentament d'un grup de militants amb el resultat del Congrés que el va proclamar secretari general dels socialistes a Palma.
I el PSOE de Palma ha exigit al batlle Jaime Martínez que no aprovi la moció per declarar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com a persona non grata.
El grup municipal socialista considera inacceptable i també indignant la moció proposada per Vots. Demanen al batlle Jaime Martínez que no faci seguidisme, diuen, de l'extrema dreta. Els socialistes asseguren que aquesta és una proposta il·legal perquè el Tribunal Suprem va dictar fa més de 20 anys que els ajuntaments no poden dur a terme aquest tipus d'accions. Aquest que sentireu ara és Xisco Ducros, que és el portaveu del PSOE a l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament no té competències per procedir a fer aquesta declaració. Això ja cau, ja de per si no se podria admetre aquesta proposta. I, per altra banda, és una qüestió també política i de principis. Nosaltres el que consideram és que és inadmissible que qualsevol persona, un ajuntament, perquè no li caigui bé, pel motiu que sigui, s'aprovi aquesta declaració. És una vergonya, és un insult i també és una deslegitimació de la democràcia i de les institucions públiques.
El tinent de Batlia i regidor de Medi Natural de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Bauçà, ha rebutjat la petició dels socialistes.
Ha assegurat que l'Ajuntament té prou motius per declarar Pedro Sánchez persona non grata i ha confirmat que el Partit Popular votarà a favor de la proposta de Vots.
Poden demanar la dimissió d'en Pedro Sánchez pels fets reiterats de despreci continu a la ciutadania de Palma. On són les inversions que se va comprometre en matèria de mobilitat? On són les inversions que s'ha comprometre en matèria de vivenda? On són les inversions que s'ha comprometre en matèria de depuració que ens ha deixat en els peus d'escavall.
I l'exsecretari d'organització del PSOE, Santo Cerdán, ha comparegut avui en la comissió d'investigació del cas Koldo al Senat després de sortir de la presó. Cerdán ha denunciat una persecució pròpia de la Inquisició, ha dit i assegura que és innocent. Nega també qualsevol implicació en casos de corrupció.
En la seva intervenció inicial ha afirmat que no és cap corrupte i que tard o d'hora es demostrarà la seva innocència. Tot i acollir-se al dret a no declarar, Cerdán ha posat en dubte la validesa dels àudios en què es basen els informes de Luco i també ha assegurat que s'han manipulat, diu, i editat. L'exalt càrrec socialista ha comparegut sense el suport del partit, que sí que va tenir en la seva primera compareixença en la mateixa comissió l'any 2024. I ha dit això a la diputada d'Unió del Poble Navarrés, Maria del Mar Caballero, que l'interpel·lava.
Le han dejado también sus compañeros, a esos que dice que les ayudó a llegar al gobierno. Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo.
Pero mejor en solo que caso, mal acompañado, no se preocupe. ¿Eh? Mejor solo que mal acompañado.
Pues eso.
Cerdán també ha contestat a Eduard Pujol, diputat de Junts.
El PSOE té finançament il·legal?
Estando yo no. De la foto que estoy sentado con el señor Puigdemont, hay un antes y un después. De hecho, tuve que empezar a tener escoltas otra vez aquí en Madrid, después de haber llevado más de 11 años escoltas en Navarra. Tuve que llevar escolta después de aquella foto. Todo cambió después de esa foto.
Pero una cosa es tener escolta y la otra haber metido la mano en la caja o no haberla metido.
Yo no he metido la mano en ninguna caja.
I en plana de tribunals, La Fiscalia Indonèsia ha acusat dos sospitosos del presumpte assassinat de la mallorquina Matilde Muñoz a Lombok per presumptament planejar un robatori i després matar-la en l'arrencada del judici en l'illa turística. D'acord amb el que va explicar la Fiscalia en una sessió sense testimonis i en la qual no varen declarar els sospitosos, aquests havien planificat el robatori com una venjança per un malentès previ a Muñoz.
La Fiscalia ha mantingut les acusacions presentades per l'informe de la recerca policial. Homicidi i assassinat premeditat i també robatori amb violència que, segons el Codi Penal indonesi, poden implicar entre 15 anys de presó i la pena de mort que el país no sol aplicar. El relat del fiscal inclou detalls del robatori, com la quantitat robada seria una quantitat equivalent a 160 euros, dues targetes de crèdit i també un telèfon Samsung. També detalla com els acusats varen traslladar el cadàver de la dona a l'hotel i fins a la platja a mesura que avançava la recerca policial i s'interrogaven els treballadors.
I avui en sabó que les Balears la comunitat autònoma on més processos judicials hi ha, juntament amb les Canàries i Catalunya, amb una taxa de 31 casos per cada 1.000 habitants.
Són dades aquestes del tercer trimestre de l'any que han conegut avui mateix en l'acte presidit pel president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez. Un acte en què tres magistrades de les Illes han rebut el reconeixement del Consell General del Poder Judicial per la seva dedicació i també pel seu esforç.
I més qüestions, perquè s'eleven a 8 els detinguts en l'operació antidroga a Eivissa, que roman encara oberta.
Fonts de la investigació han confirmat a IB3 Notícies que, més que grans quantitats d'estupefaents, l'operació s'ha centrat a detenir presumptes narcotraficants connectats amb decomisos de droga anteriors a Sant Josep, a Sant Antoni i a Santa Eulària. Aquesta operació, en la qual han participat més d'un centenar de gent de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil i també de Vigilància Duanera, es manté sota secret de sumari i ara no es descarten noves detencions.
I a Ciutadella, l'Armada Espanyola ha detonat avui un projectil de la Guerra Civil localitzat a la platja de Cala Blanca, Zel Camarasa.
L'artefacte ha estat desactivat a les 12 del migdia per la unitat de busseig de l'Armada Espanyola, que l'ha fet explosionar dins l'aigua a pocs metres de la vorera, on s'ha pogut veure i sentir aquesta explosió. Ara la situació a Cala Blanca ja és de normalitat i ja es pot accedir a la platja, que estava tancada des de dilluns cap vespre quan es va localitzar l'artefacte. Es tracta d'una bomba de morter de 81 mil·límetres. L'operació ha durat aproximadament una hora i ha estat executada per la unitat de busseig de mesures contra mines de l'Armada, que s'ha desplaçat des de la seva base a Cartagena. Sobre l'origen de l'artefacte, es creu que podria ser de la Guerra Civil. Sentim l'historiador Marc Pellicer.
Dut que sigui de bombardejos de la Guerra Civil, perquè els bombardejos principalment se van centrar en zones urbanes o militars. Jo entenc, com ve passant sovint, que aquest projectil deu ser de les bateries de Son Oliveret. Allà hi havia unes bateries artilleres i constantment feien, com es diu, pràctiques de tir, i en ocasions alguns projectils no van explotar.
Els bussejadors s'han sorprès que la bomba estigués completament desenterrada i que no s'hagi localitzat fins ara en una platja tan concorreguda. El que sembla evident és que la bomba tenia càrrega i que, per tant, era un vertader perill per als usuaris de la platja.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Prop de 300 dones han estat ateses enguany en el primer any de funcionament del Centre Libertas, que ofereix un servei integral d'atenció psicològica, social i jurídica a les víctimes de violència sexual. Aquest recurs, que depèn del Consell de Mallorca, ha registrat enguany 28 casos al mes d'aquest tipus de violència, és a dir, un al dia. Laura Marcos.
Segons les dades del primer balanç del Centre Libertas, el 48% de les dones han contactat per via telefònica i un altre 48% han arribat a través de derivacions de professionals de la xarxa sanitària, social i de seguretat. Actualment, 94 dones mantenen processos actius i continuen rebent atenció especialitzada. El conseller insular de Presidència, Toni Fuster, ha remarcat que la violència sexual és constant durant tot l'any i que no respon a moments puntuals.
Cada mes s'han registrat una mitjana de 28 demandes d'intervenció, és a dir, pràcticament una demanda al dia. Una xifra que es manté pràcticament estable. Dic això perquè aquesta afirmació ens permet dir que no hi ha pics estacionals destacables
El 65% de les dones ateses acudeixen per agressions patides en el passat, ja que en el moment dels fets no se senten preparades. I en el 60% dels casos, l'agressor és una persona coneguda de l'entorn de la víctima. La directora insular de Famílies, Anna Ferriol, ha destacat que la dificultat per trobar un habitatge assequible a l'illa ha obligat a incrementar el temps d'estada d'algunes dones en els centres d'acolliment.
A lo millor, en els recursos que nosaltres tenim d'acollida, com es Casale Diana o es Projecte Aurora, les estades de determinades dones siguin un poc més llargues de lo que haurien estat en condicions normals perquè els acosta més trobar un recurs habitacional una vegada que han decidit fer sortida d'allà on vivien en el seu agressor i estan cercant una altra possibilitat.
Tot i que la violència sexual afecta dones de totes les edats, gairebé un 50% de les que han acudit al centre Libertas enguany tenien menys de 30 anys. Cal recordar que l'atenció al centre funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i el telèfon d'atenció és el 900-842-310.
I està condemnat a un any de presó per abusar sexualment de la seva filla petita a Palma. L'acusat ha arribat avui a un acord en la Fiscalia i l'acusació particular perquè ha reconegut els fets abans del judici que s'havia de dur a terme a l'Audiència Provincial. No haurà d'entrar a la presó, ja que no té antecedents, i també s'ha compromès a abonar a la víctima una indemnització de 1.000 euros. El processat, a més, no es podrà acostar a la seva filla durant els propers 3 anys.
El condemnat ha admès que el mes de juny de l'any 2021 va quedar amb la seva filla, que vivia en un centre de menors, i la va convidar a anar a casa seva. Va ser allà quan la va sotmetre a tocaments i fins i li va arribar a fer una besada a la boca sense el seu consentiment. L'home ja havia estat condemnat anteriorment, l'any 2009 i també el 2013, per un delicte de violència domèstica i de gènere, i l'any 2018 va ser condemnat per furt. La Fiscalia sol·licitava inicialment que fos condemnat a 2 anys de presó i a pagar una indemnització de 3.000 euros.
La Fiscalia no acusarà Íñigo Errejón per agressió sexual a Elisa Moulià, l'actriu, i demana arxivar la causa, tot i que dona credibilitat a la denúncia de Moulià. No veu indicis de culpabilitat contra l'exdiputat.
El Ministeri Públic dubta que Errejón fos conscient que ella no volia tenir una relació i per això demana l'arxivament de la causa oberta arran de la denúncia per agressió sexual. Pel mes de novembre, el jutge va decidir que Errejón s'hauria de sotmetre a un judici perquè hi havia indicis de delicte i no havien estat desvirtuats per la versió de l'acusat. La defensa de Moulià demana per a l'exdiputat una pena de 3 anys de presó i una indemnització de 30.000 euros per dany morals i pel dany petits a conseqüència del suposat abús sexual.
El govern destina una partida de 700.000 euros per subvencionar la compra de camions d'aigua als ajuntaments de Mallorca. Se'n beneficiaran principalment els pobles de la Serra de Tramuntana i el Pla de Mallorca. Montuïri n'és un dels més afectats, per això celebren la notícia, ja que el depòsit que tenen és insuficient, diuen, per abastir tot el poble.
És per això que Montuïri durant tot l'any han d'arribar camionades d'aigua fins al dipòsit municipal. Una situació aquesta pareguda a la que han viscut aquest estiu a Porreres, on un cru i el dipòsit ha fet necessària l'arribada de camions amb aigua. De fet, tots dos municipis són el més afectat del Pla de Mallorca i enguany preveuen que han necessitat camions d'aigua per un import superior als 800.000 euros. En aquest sentit, agraeixen les subvencions, però remarquen que el que necessiten són ajuts estructurals, com per exemple la construcció d'un dipòsit a Sineu, que permetria això abastir tots els pobles de l'interior de l'illa. Antoni Miralles és alcalde de Montuïri i Xiscamora, la batllessa de Porreres.
Aquesta és una solució temporal que creiem que no arregla el problema de fons. En el pla hidrològic 22-27 sabem que ja està previst fer una connexió des de Sineu, duent aigua a un depòsit que la Mancomunitat va adquirir un solar perquè se construís aquest depòsit i conduir-ho cap en els diferents municipis. El que sí que no tenim constància de que s'hagi fet feina aquests anys. I ara ja tenim comptabilitzat més de 800.000 euros en camionades d'aigua fins ara entre Montuïri i Porreres.
El problema que té Porreres, bàsicament, és que hi ha una rotura en el depòsit municipal que, degut al moviment de terres, s'ha fet un crull a la base d'aquest depòsit i ara s'ha d'arreglar. Mentre s'ha detectat el problema i han passat tota una sèrie de mesos que ha fet que fos necessari que cada dia hi duguessin depòsits d'aigua perquè el nivell del depòsit no baixés.
Segons el conseller de la MAI del cicle de l'aigua, Juan Manuel Lafuente, l'objectiu del govern és donar suport als ajuntaments.
Per primera vegada, el govern pone en marcha una ayuda a los municipios en esta materia. Como todos ustedes saben, el abastecimiento de agua potable urbana es una competencia municipal y desde el Gobierno estamos haciendo un esfuerzo importante.
I al municipi d'Eivissa, només el 30% de la xarxa de clavegram separa les aigües pluvials de les residuals o focals.
I serà demà quan l'Ajuntament preveu aprovar la proposta d'adjudicació de manera definitiva a Aqualia de la nova contracta de gestió d'aigua que ha de revertir aquesta situació. Figueretes i Can Misses seran els primers barris on s'actuarà. Aquesta nova contracta preveu una inversió de fins a 17 milions d'euros en els propers 8 anys. Es preveuen actuacions d'urgència a barriades com les Figueretes, hem dit, i també a Can Misses.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, el sindicat mèdic s'aixeca de la reunió amb el Ministeri de Sanitat davant la manca de consens per la reforma de l'Estatut Marc.
La Confederació Espanyola de Sindicat Mèdics i el Sindicat Mèdic Andalús han abandonat aquesta trobada a Madrid perquè consideren que no hi ha avanços significatius. Així ho ha explicat el seu president del Sindicat Mèdic de les Balears, Simeval, Miguel Lázaro.
No podíamos pensar que cuando se había llegado a un acuerdo previamente iba a haber esta estrategia política en la cual lo que a partir de ahora van a negociar solo con el ámbito de negociación, en el cual nosotros no tenemos ni voz ni voto.
Sanitat acusa el sindicat d'optar per la confrontació i alhora lamenta que no es vulguin adherir al preacord assolit dilluns en 5 altres sindicats minoritaris que preveu la jornada laboral de 35 hores i la possibilitat d'accedir a la jubilació anticipada. El conflicte laboral va obligar a anul·lar la setmana passada a les Illes Balears un total de 316 operacions i més d'11.000 consultes.
I UGT adverteix de la saturació que viu l'Hospital de Son Espases per mort de l'increment dels casos de la grip.
Més de 100 pacients esperen avui hora baixa un llit a l'Hospital de Son Espases. De Vinia Rueda és la delegada sindical d'UGT a Son Espases i parla d'una sobrecàrrega assistencial que considera inassumible.
Y se viven situaciones pues así, pacientes en los pasillos y las butacas, pasando frío, dando mantas, otros pacientes en rayos, el personal de enfermería que se tiene que dividir y se tiene que ir hasta rayos. Claro, es que... ¿Y cómo le explicas al paciente que lleva 42 horas en una camilla?
Els administradors de finques veuen amb bons ulls l'incentiu fiscal del govern per evitar que els propietaris no augmentin el preu dels lloguers.
Asseguren que val més un bon llogater que no un lloguer molt elevat. És el parer aquest del secretari del Col·legi d'Administrador de Finques, Bernat Seguí, qui assegura que els propietaris prioritzen la seguretat de cobrar una renda de manera periòdica que no augmentar la quantitat que hi guanyen cada mes.
El propietari típic valora molt més l'estabilitat d'un arrendatari, que li estigui pagant correctament, que li mantengui el pis, com molt més que 100 o 50 euros.
El PP vol prohibir el burca i el niqab en els espais públics de les Balears.
Per això ha presentat una proposició al Parlament per demanar a l'executiu central un canvi legislatiu. Aquesta iniciativa cerca prohibir el vel integral perquè el partit considera que és un símbol de submissió incompatible, segura, en una societat democràtica.
I el Banc de Sang i Teixit de les Balears extrema les precaucions amb persones que hagin viatjat a França o Itàlia per mort dels brots recents de malalties com el dengue.
I demanen per això que les persones que hagin viatjat passin una quarantena de 28 dies o, si es té previst anar-hi, que es doni sang abans.
Passen gairebé 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
Des de les 7, l'estadi Balear viu la màgia de la Copa del Rei amb un enfrontament Toni Tenerife històric.
Bon vespre. L'Atleti Balears, equip de segona federació, i l'Atleti de Madrid, tercer classificat a primera divisió, jugant al recinte blanc i l'ou, partit corresponent als setzens de final de la Copa del Rei. El marcador, quan es juga ja al minut 33 de partit, és de l'Atleti Balears 1, gol marcat per Gerard Bonet al minut 28 de partit. L'Atleti de Madrid 2, amb els gols d'Antoine Griezmann al minut 16 i de Raspadori al minut 20. Un partit de moment francament emocionant, on hi ha molta igualtat, encara que, repetim, la categoria de l'Atlètic Madrid és tercer de primera i l'Atlètic Balears és segon de la segona federació. Per tant, repetim, minut 33 de partit, quan ataca ara mateix l'Atlètic Balears, és de l'Atlètic de Madrid 1. Volem dir, l'Atlètic Balears 1, l'Atlètic de Madrid 2. Altres partits que juguen de la Copa del Rei, des de les 6, Cultural Leonesa 1, Llevant 0, i partits que han arrencat també a les 7, Racing Santander 2, Villarreal 0, Osca 0, Osasuna 0, i Albacete 1, Celta de Vigo 0. I a les 9 tenim dos partits més, Deportiva Alavet Sevilla, i el que tanca aquesta jornada de dimecres, l'Alavet Sevilla, volem dir Talavera Real Madrid. Un partit que és molt especial, ja que es retrà un homenatge a Javi Dorado, nascut a Talavera, i el jugador de Real Madrid, Rayo Vallecano, Sporting de Gijón, Real Mallorca i Atlètic Balears, i afincat a Palma fins que va morir el passat mes de febrer. Es dona la circumstància de que avui Dorado faria 48 anys. Sentim el seu germà, José Antonio, als micròfons de Radio Marca.
És un dia un poco raro, sentimientos encontrados en cuanto a que tenemos un pues mucha pena, pero a la vez, pues también, mira, nos vamos a juntar su mujer, sus hijos, que vienen de Mallorca, la familia, y vamos a celebrar su cumpleaños por todo lo alto, ¿no? En el estadio, con toda la afición, la gente de Madrid, de Talavera. Bueno, un día raro, pero a la vez emotivo.
A tot això, recordar que ahir el Real Mallorca va dir adeu al torneig de Copa. Un gol del canterà del Deportivo Noé Carrillo, el 85 de partit, va ser suficient per despatxar un Real Mallorca que deixa la Copa en silenci, sense res a destacar. Iago Barrasate, decebut per l'eliminació copera, ja pensa en el partit de divendres contra el València.
Un disgusto grande, porque al final nunca hemos eliminado y es una competición que nos ilusiona, ¿no? Y también es verdad que bueno, es una competición menos y eso pues puede cambiar en cuanto al rol de algunos jugadores, pero bueno, es que no tenemos tiempo para lamentarnos o para pensar en esas cosas, ¿no? Ahora mismo tenemos que viajar ya y tenemos dos días para preparar el partido de Valencia, que es un partido muy importante, y a partir de ahí pues bueno, ya pensaremos en estas cosas.
Cal afegir que la plantilla no només ja és a Palma, sinó que ja s'ha exercit avui a hora baixa. Recordar que Nit no va poder tornar per mort de la boira a l'aeroport de la Corunya. Ara la preocupació és l'estat de salut de Jan Virgili. Ahir va sofrir dues dures entrades i cal d'esperar per saber si Arrasate podrà comptar amb ell pel partit de divendres. En bàsquet, els tres representants balears de Primera Federació juguen a partir de les 8 la 12a jornada de Lliga. Per una banda, el Fibo i Mallorca en posició de play-off, que rep el Palència a les 8 del vespre al Palau d'Esport de Somos. Sentim el seu tècnic, Pablo Cano.
Esperamos un partido súper duro a nivel físico, donde otra vez nuestro juego interior, el plan de juego y la unión del equipo tendrán que ser las grandes fortalezas o nuestra cara, por decirlo de alguna forma, el miércoles por la noche.
I també a les 8 el Palmer Bàsquet visita la pista del Tizón a Burgos, un rival directe en la lluita per la permanència. Lucas Vitoriano, tècnic del Palmer, creu en el triomf del seu equip fora del Palau d'Esport de Son Moix.
Además tenemos una opción muy buena, ¿no? Podemos ganar de visitante, salir un poco de esa zona donde está estancado el equipo de que empezó la temporada, ya empezar a ver equipos por debajo de nosotros ya es una buena sensación.
I mitja hora més tard serà el torn de l'Estia Menorca, que rep a Vintalfa la visita del tercer classificant, l'Estudiante. Sentim Adam Sola, jugador de l'Estia.
Llegamos con muchas ganas, como dices, es cierto que tenemos algunos problemas físicos que nos están impidiendo estar con el equipo completo y al 100%. Pero bueno, creo que nos viene bien por otra parte también tener este partido entre semana. Al final venimos de una derrota y cuanto antes tengamos la oportunidad de coger de nuevo buenas sensaciones, yo creo que mejor para nosotros. Así que nada, estamos con muchas ganas de eso, de volver al camino de la victoria.
L'Illes Balears Palma Futsal donarà la benvinguda al 2026 disputant la Supercopa d'Espanya, un torneig que jugarà al Palau d'Esport de Son Moix els dies 3 i 4 de gener i que s'ha presentat avui a l'Ajuntament de Palma. Les semifinals queden configurades de la següent forma: Palma Futsal, Movistar Inter i Gimbe Cartagena, Peñíscola. Jordi Orrac és el president de la Federació de Futbol de les Illes Balears.
Por lo tanto, yo creo que es la mejor manera de comenzar el centenario de esa federación, una Supercopa de España de Fútbol Sala que no se había jugado mai aquí a Balears y que tenéis la gran oportunidad de que el mejor pabellón que tenemos a Balears la pugui coir. Por lo tanto, un éxito per tots, institucions, federació espanyola, i esperem que tot surti bé.
I ara tancant el cicle, ja que Mallorca tornarà a convertir-se en l'epicentre de les dues rodes a nivell internacional del dia 24 de gener al dia 1 de febrer de 2026 en la 35a edició de la Challenge masculina i la 3a edició de la femenina. Manuel Hernández es el director de la Challenge.
Creo que debemos resaltar que vamos a cumplir 35 ediciones. Muy pocos eventos en las islas tienen esta cantidad de ediciones. Bueno, de hecho, solo hay dos. Por lo tanto, muy orgullosos de seguir un poco con esta trayectoria que empezó ya hace tanto tiempo.
Enguany destaca sobretot la presència de corredors com l'Artanan del Movistar Team, Enric Mas o el campió del món Renko Benepul. Tant la Challenge masculina com femenina es poden seguir per l'estreaming d'IB3 i els finals d'etapa i la darrera etapa sencera de la prova masculina s'emetran per IB3 Ràdio. Recordant que juga Copa del Rei, que l'Atlètic Balears s'enfronta a l'Atlètic Madrid i que al minut 39 continua l'Atlètic Balears 1, l'Atlètic Madrid 2, ho deixem aquí. Fins aquí els esports.
Gràcies, Toni. 20 minuts per arribar a les 8.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Oh, sí, Changuito. Perdó,
no. No, en Changuete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara, sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, no. Igual que el meu cap. El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre, IB3 Ràdio.
Set i 41 minuts, plantada de la patronal de les escoletes infantils en la constitució de la mesa negociadora del primer conveni col·lectiu autonòmic del sector. Només s'hi han presentat les cooperatives de Menorca i no s'ha pogut constituir la taula. L'inici de les converses per elaborar un conveni laboral per a les treballadores de les escoletes era un dels acords que havien permès desconvocar les mobilitzacions que, recordem, varen mantenir les treballadores de les escoletes durant setmanes abans del pacte de dia 7 de juliol.
Aleshores, l'Associació Provincial de Centres d'Ensenyament de les Balears, CCCIP, la Federació d'Escoles Infantil Privades i de la Petita i Mitjana Empresa de les Illes i també l'Associació Empresarial d'Escoles d'Educació Infantil de Menorca i els sindicats UGT, Comissions Obreres i Estell varen acordar millores salarials per al col·lectiu externalitzat, però unes 800 persones de centres de gestió directa encara cobren uns 1.200 euros cada mes. Els sindicats ara no descarten noves mobilitzacions. D'aquesta manera s'ha expressat Ramon Mondejar de l'Estell.
A partir d'aquí haurem de veure si les treballadores decideixen fer accions per millorar les seves condicions. No és normal que a nivell d'Illes Balears se mos hagi d'aplicar un conveni col·lectiu amb unes taules salarials que realment en el nivell de vida que tenim avui dia a Balears és impossible viure. És impossible tenir un sou de 1.200 euros per poder viure.
I els sindicats, Comissions Obreres i UGT no entenen la negativa de la patronal a continuar negociant. Sentireu ara Pepa Ramis, de Comissions, i Jaume Coll, d'UGT.
No troben que sigui el moment adequat per negociar nous salaris i noves condicions laborals per a les treballadores. És curiós perquè fa dos o tres mesos, quan nosaltres varen tancar l'acord en el mes de juliol, manifestaven tot el contrari.
Amb aquesta constitució de la mesa negociadora se podia donar resposta també a la resta de professionals afectades, com som les escoletes de gestió directa, val? Perquè es veu que tenen uns salaris baixos. La intenció al Manco d'UGT era donar continuïtat en aquesta primera passa que varen fer el mes de juliol i aconseguir millores per la resta de treballadores.
I els 180 treballadors de Telefònica Les Balears estan pendents de com els afecta la reducció de l'ERO que avui ha anunciat la companyia. La darrera xifra que manejava el sindicat UGT fa unes setmanes era que pogués afectar 70 persones. En total, això a Les Balears, en total es rebaixa fins a 4.500 les sortides d'empleats a tot l'estat. Telefònica ha negociat amb els sindicats aquesta rebaixa addicional que possibilitarà finalment que totes les sortides puguin ser voluntàries.
a banda d'aprovar un seguit de mesures socials com l'aplicació de la cobertura de l'assegurança de salut o també la suma d'una aportació extra de 1.000 euros al pla de pensions dels 63 anys. La nova proposta de l'ERO afecta el treballador de Telefònica Espanya, Telefònica Mòbils i també Telefònica Solucions, a banda dels empleats de Telefònica S.A., Global Solutions, Innovació i Movistar Plus. Precisament, amb aquesta darrera secció, Movistar Plus, té demà la companyia una reunió per acabar de perfilar detalls.
El sector de l'automoció veu normal que la Comissió Europea hagi fet marxa enrere en la prohibició de venda de vehicles de combustió d'aquí a 10 anys. No obstant això, segons algunes veus expertes en transició energètica, l'objectiu era perfectament assumible.
La Comissió Europea ha flexibilitzat la mesura que prevé que l'any 2035 es deixessin de vendre cotxes nous que emetin CO2. Per al sector de l'automoció, el problema és que no hi ha la infraestructura necessària ni tampoc no hi ha punts de càrrega abastament. De fet, segons la Associació Empresarial de Distribuïdors d'Automoció de les Balears, el 65% d'aquests aparells no funcionen. Bernat Bausà n'és el vicepresident.
Estem totalment d'acord amb la electrificació, estem totalment d'acord amb millorar el planeta i millorar-ho tot, però és una lògica. Fins ara, com a europea, havia començat a casa per les tombades. I la gent se troba que l'hospital de Manacor qualque vegada de 8 llocs per enxufar, per endollar, no n'hi ha cap que funcioni. I els ajuntaments també va de córrer amb el càrrec de arreglar el que està espanyat també és molt difícil. Vull dir, si no se fa un pla d'acció així com toca, era molt difícil arribar a aquests objectius de la Comunitat Econòmica Europea.
I per al representant del sector de l'automoció hi ha d'haver una aposta clara per dotar el territori de les infraestructures necessàries. Segons Andreu Moà, professor de l'UIB i expert en energies renovables, la decisió de la Comissió Europea no és una bona notícia. Moà creu que deixar de vendre vehicles de combustió l'any 2035 era un objectiu que era prudent.
I aquí a Balears, el 2035, jo crec que estarem perfectament preparats per assumir una flota molt important de vehicles elèctrics. Tots els ajuntaments tenen punt de càrrega, tots els benzinens pots fer càrrega ràpida i també en la mesura que l'administració pública va flexibilitzant en dois, com passa a Anglaterra o altres països, on qualsevol farola pot ser un punt de càrrega.
Com recorda aquest expert de l'UIB, la mesura no prevé que de cop s'aturassin de circular vehicles de combustió, sinó que se'n deixassin de vendre de nous a partir de l'any 2035.
I la ITV de Son Castelló a Palma deixarà de fer inspecció de vehicles a partir de demà per dur a terme obres de millora de les instal·lacions.
Es tracta de treballs urgents com el canvi de coberta, que segons el Consell estaran enllestits al març de l'any 2026. Durant aquest període, el treballador de Son Castelló es repartiran entre les estacions de Calvià i de Son Oms per assumir l'increment d'inspeccions i evitar cues. Rafael Gelabert és el director d'Infraestructures i de l'ITV de Mallorca.
Aquesta actuació de millora de l'estació de Palma 1 no implica cap molèstia cap a l'usuari i que, per tant, totes les cites que se planifiquen estan assegurades. Implica desplaçament de tot el personal a la resta d'estacions i que, per tant, normalitat.
I a Menorca, el Consorci de Disciplina Urbanística ordena la restitució dels terrenys privats on s'havia construït una pista il·legal de motocross. El GOP va denunciar els fets fa quasi 2 anys i ara ja hi ha resolució. El propietari nega els fets i hi recorrerà en contra.
El veí de Vinichica ha de tornar a la zona afectada al seu estat original. Això implica la reconstrucció de mig quilòmetre de prat sec, l'esbocament dels fonaments d'una nova edificació, el moviment de terres de més de 10.000 metres quadrats que correspon a la pista de cross i la restitució de l'entorn inclou 2 coves, una de les quals catalogada. Miquel Camps és el coordinador territorial del GOP.
Ja s'ha fet el procés de veure si això es podia legalitzar, si es podien donar llicència per això. Això no es pot legalitzar. I, per tant, la conclusió és que el promotor té que restituir les coses en el seu estat original, demolir aquelles coses que hagi fet sense llicència i, per tant, que els terrenys tornin a quedar més o menys com estaven.
La propietat de la finca nega les acusacions i assegura que recorrerà. I han pogut accedir als cerres que actualment hi ha tota la paret seca construïda i la zona de la pista de cross té herbes on pasturen animals. La decisió del Consorci comporta una sanció econòmica de la qual no n'ha transcendit l'import total. De les actuacions detectades pel GOP, queda sense resoldre la creació d'un enorme jardí de gespa de més de 20.000 metres quadrats que implica un desmesurat consum d'aigua. S'ha traslladat al cas a Recursos Hídrics perquè intervingui.
L'Audiència Nacional ha obert una peça separada secreta amb la documentació que va portar el PSOE sobre tots els pagaments en metàl·lic que es varen dur a terme, que es varen fer entre l'any 2017 i 2024 i n'ha donat trasllat a la Fiscalia Anticorrupció.
El magistrat que investiga la branca del cas Koldo ha inclòs la informació remesa del partit i la declara secreta durant el manco un mes, mentre es practiquen les diligències de la recerca. Els pagaments afecten diverses persones, càrrecs, treballadors simpatitzants i també voluntaris, i el jutge ja va obrir una peça separada per aclarir si els pagaments en efectiu del PSOE varen poder ser utilitzats per l'exministre José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo García per blanquejar diners de possible procedència irregular o delictiva.
I Pedro Sánchez ha acceptat la creació d'una comissió mixta sobre la Dana, així com havia demanat el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, tot i que no ha accedit a concedir a la comunitat un fons de compensació.
Decisions que s'han pres en la primera reunió que ha mantingut el cap de l'executiu central amb el president valencià amb motiu de la seva recent presa de possessió del càrrec i en substitució de Carlos Mazón. Llorca ha dit que la comissió s'hauria d'haver creat abans i no quan han passat ja 414 dies de la tragèdia. En aquesta comissió es tractaren qüestions essencials per a la reconstrucció després de la Dana. El president valencià ha volgut agrair el suport de vots. Aquest que sentireu ara són Juanfran Pérez Llorca i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
En el caso de la Comunidad Valenciana hay algo que está por encima de todo, ¿no? Que son las circunstancias especiales que hemos tenido en nuestra comunidad por la desgracia de la Dana, ¿no? Y yo tengo que reconocer que ahí ha tenido más altura de miras Vox que las demás formaciones políticas.
Que él afirme que debe más a Vox, hombre, seguramente le debe el que sea presidente. Pero indudablemente la tesis y la defensa que hace Vox del medio ambiente van en el sentido contrario de preservar a la sociedad y a la ciudadanía de fenómenos naturales adversos como son las lluvias torrenciales.
El Tribunal Suprem ha confirmat una sanció imposada per l'exfiscal general de l'Estat Álvaro García Ortiz a una advocada fiscal per haver filtrat un esborrany de sentència a un periodista del diari El País el febrer de l'any passat.
El tribunal rebutja íntegrament el recurs de la fiscal que al·legava, entre d'altres coses, que la filtració a la premsa no havia quedat enervada la presumpció d'innocència.
I la Casa Blanca assegura que els Estats Units varen crear la indústria petroliera de Venezuela i qualifiquen la nacionalització de 1976 per part de Caracas com el major robatori de la història estatunidenca.
Així ho ha dit el sotscap de gabinet Stephen Miller per justificar la decisió de Donald Trump d'ordenar un bloqueig total de tots els vaixells petroliers sancionats pel govern dels Estats Units que entrin o que surtin de Venezuela.
I el Tribunal Suprem d'Itàlia ha confirmat l'absolució del vicepresident del país i líder de la Liga Ultradretà, Matteo Salvini.
Ho ha fet això després de rebutjar el recurs que demanava revisar la sentència pel bloqueig de l'any 2019 del desembarcament de migrants rescatats a la Mediterrània per l'ONG espanyola Open Arms quan era ministre de l'Interior.
7 i gairebé 52 minuts, sortim a l'exterior.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
Perquè des de les 6 de l'hora baixa, un grup de taxistes de la Federació Balear de Taxis han acompanyat la gent gran de la residència Borenco a Palma a fer un trajecte per la ciutat perquè puguin veure els llums de Nadal. Una cita solidària que acullen cada any amb alegria i també nervis. La nostra companya Neus López ha voltat amb ells. Neus, bon vespre.
Sí, bon vespre. N'Antonyita ens explica que avui és un dia especial.
Me gusta mucho eso. ¿Y tú? Ana, ¿te quedas?
Sí, mucho. A mí me gustan mucho las luces de Navidad. Y más verlas con ustedes.
Ella posa veu al sentiment d'una trentena d'usuaris de la residència Borenco de Palma que avui guaiten l'enllumenat nadalenc de la ciutat des d'un taxi fent una passejada. Ho fa acompanyada de Nulà, una altra usuària, Nana, que és la fisioterapeuta, i Mana, el president de l'agrupació empresarial d'autotaxi i d'autoturisme de Palma, Toni Bausà. Han posat 12 vehicles al seu abast. Diuen que és la manera d'agrair-los tot el que la gent gran ha fet durant la seva vida per ajudar els que venen al darrere a surar.
Així com els nostres majors han lluitat per nosaltres, perquè, en fi, han lluitat perquè nosaltres poguéssim créixer, ens poguéssim desenvolupar, doncs ara és una manera de recordar-nos d'ells, de donar-los el nostre suport perquè pensem en ells.
I el que cerquen és donar moments de felicitat, d'emoció, a persones que sovint estan totes soles i que reben així aquest regal avançat de Nadal.
Timeven, timeven,
La volta passa per les avingudes 31 de desembre, la Rambla, el Born i el Passeig Marítim, entre d'altres carrers il·luminats. Ells admiren les llums i contagien el seu goig.
Oh, preciós. És una cosa que no se pot dir en paraules. Ho han de veure.
Això ens diu Nula, molt emocionada. Aquest és el 5 any consecutiu que es fa aquesta iniciativa solidària, però cada any es viu com el primer. Nula ens fa saber que troba que aquest ha estat el seu millor passeig, que està agraïda a la vida i que també ho està amb Antoni, el conductor del taxi, i així li ha fet saber.
Más importante no es lo que es, sino cómo se hacen las cosas. Y tu sonrisa ya me tiene enamorado.
¡Ay! Me alegro, me alegro.
Han estat 40 minuts de passejadeta i així, amb una mescla d'alegria, de dolça melangia i molta, molta empatia, acaba aquesta excursió per veure els llums, però els de veres, els dels ulls dels protagonistes, els usuaris de la residència de gent gran.
Gràcies, Neus, en directe des del centre de Palma. 5 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Un artista, una periodista, un cuiner, un jurista, un arquitecte i més, fins a 7 veus pròpies de diferents professions s'han reunit avui, convocat per la universitat, per debatre sobre l'ús que fan la intel·ligència artificial a la seva feina.
Ja han arribat a la conclusió que ensenyen i sent conscients d'allò que utilitzam, la intel·ligència artificial pot ser una bona eina de treball. Aquest és, per exemple, el que fa la periodista Marta Simonet.
Jo crec que és una eina que si la feim servir per ajudar-nos, diguéssim, sí, per xerrar, per dir-ho així, i per germinar ses idees, sí que se pot fer servir bé per escriure, per comunicació, per una idea, per un tema, per lo que sigui. Bueno, així la faig servir jo, des de luego.
Intel·ligència artificial, per tant, aplicada al periodisme, que pot ser, on pot ser, volíem dir, una bona eina, però i en el món de la cuina, com l'utilitza, per exemple, Santi Taura?
Jo abans tenia llibres que he consultat moltíssim de la combinació d'ingredients i ara la IA m'ho fa d'una manera molt més ràpida, fora haver de cercar massa i després ja està, que la IA no ho és tot, o sigui, no t'ho fa tot. Tu després tens el teu criteri, tens la teva línia que has seguit, o sigui, per exemple, jo la meva era molt clara i després jo ho duc en el meu terreny.
El cuiner Santi Taura està convençut que l'hostaleria no perilla a causa de la intel·ligència artificial, però i el xat GPT substituirà el còmics, els artistes, com veiem constantment en il·lustracions, fins i tot en la música. L'actriu Clara Ingold pensa que, de moment, només de moment, però, perquè tot va molt aviat, no s'ha de passar pena. És útil, però no ho és tant, diu.
Me serveix molt per fer pluja d'idees, de vegades és veritat que té un sentit de l'humor nefast, o sigui, no li puc encomanar que m'escrigui guions, menys mal, perquè m'agrada fer-ho molt personal i en el meu estil. Però sí que és veritat que m'ajuda a estructurar determinades coses. Jo tenc el cap com a molt dispers i m'ajuda a fer un ordre, per exemple, a l'hora de fer guions. I el faig servir sovint. Pobre, somnis
perduts i un mar de gent. Així sona com a músics de Pet Suassi. Aquesta cançó és el primer senzill del nou disc de la formació Girassols, que està previst que surti a final de gener. Fins aleshores hi haurà diversos avançaments per anar fent boca, Sandra Martínez.
Girassols serà el sisè disc en solitari de l'històric exlíder de Fora del Sembrat i també locutor de ràdio, un treball que ha comptat amb la participació molt activa de tots els seus membres que hi han posat música i lletra. Parlem de gent com Marc Grasses, Joan Antoni Escarbat, Gori Mates, Bernat Companyo o Guillem Cerdà, que són compositors amb els seus projectes particulars, l'Equilibrist, Nua, grups de jazz, de folk, i com en Pep Suassi es confessa gran fan dels músics que l'acompanyen, cantar els seus temes, assegura, ha estat un autèntic plaer.
Vaig veure un titular que m'agrada molt, Tots units feim grup. Seria un poquet aquest leitmotiv d'aquest disc. Aquest disc és com a banda, com jo el que volia, com a Suassi, que som una banda i cadascú ha posat el seu granet d'arena.
A banda d'aquest granet d'arena, en un treball més conjunt que mai, el nou disc també compta amb la col·laboració de les seccions de corda de Ses Pitxorines i de Jordi Mena, que va ser guitarrista de Bumburi o de Jarabe de Palo. Jesús Rovira, de l'Ax en Bustos, ha fet càrrec de la producció del disc i tot plegat per aconseguir aquest so únic i peculiar del Suasi.
No hem sortit de lo que mos agrada fer, de lo que mos agrada escoltar i lo que mos agrada tocar, que és agafar guitarres, mandolines, banjos i guitarres elèctriques. D'això hi ha una coctelera que l'hem remenada i surt un folk rock que per nosaltres ara mateix és el que mos mou a l'hora de fer composicions.
Un Suasi que, a més, comptaran amb la incorporació d'un teclista, d'en Gori Mates, que participarà ja a la gira de presentació que es posarà en marxa a finals de febrer, amb dates ja confirmades.
Ja vos puc avançar que és mes de febrer. Tenim 4 dates a Catalunya i després ja començam a tenir una dotzena a Mallorca amb una data de presentació que també seria dins el mes de febrer.
El treball s'ha enregistrat a la Casa Morada i l'edició és a càrrec de RGB Suports.
Queden ara amb el programa Xiu Xiu.